TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 18 de març, en què parlam de les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà que arriben al mercat de la banda de l'or i de la plata. Aquests dos metalls estabilitzen el preu després que hagin pujat molt el valor aquests darrers mesos. La plata n'ha triplicat el preu, mentre que l'or ha pujat un 6% durant les darreres setmanes. Ho explica Luis García Langa, expert en inversions.
Com que el dòlar se va castigar des de 2025, pues lo que ha fet és els dòmbers anar a altres valors que de vegades serveixen com a refugi, com poden ser so i sa plata, a lo que s'ha afegit que els governs centrals també han comprat molt d'or per vendre dòlar i bonos de dòlar per castigar també l'economia americana.
També per mort de la guerra, el preu de la bombona de butà regulada puja i se situa en 16 euros amb 35 cèntims, és gairebé un euro més que el mes de gener quan es va fer la darrera revisió. I davant d'aquest escenari econòmic, aquí a les Illes, el govern es reuneix avui a partir de les 9:30 amb organitzacions professionals agràries i més tard amb entitats del comerç, la indústria i la distribució. Són unes reunions que ja començaran dilluns amb altres sectors per mirar de perfilar ajudes que puguin millorar els problemes econòmics derivats del conflicte. Tot d'un en parlam, abans però repassam altres titulars de la jornada. Un dia en què el Congrés dels Diputats votarà si es tramita per lectura única el projecte de reforma de la Constitució per permetre a Formentera tenir un senador propi.
Això vol dir que, si s'aprova, el text es podrà debatre i votar de manera més ràpida, sense passar per les fases habituals. Allò que encara no s'aprovarà, però, serà la reforma definitiva de la Cambra Magna, de la Carta Magna, que continuarà la tramitació al Senat.
I els docents que no acreditin el coneixement de la llengua pròpia per presentar-se a una oposició no podran obtenir una plaça fixa.
Així ho ha explicat el conseller d'Educació al Parlament. Antoni Vera diu que la supressió del requisit del català només s'aplicarà en places que no es presenti cap candidat. Per exemple, en especialitats d'FP, ESO i batxillerat de molt difícil cobertura a les Pitiuses a Menorca.
I la Policia Nacional desmantella un grup criminal que traficava amb drogues al barri de Sapenya i Eivissa.
Hi ha hagut 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertats amb mesures cautelars.
També han enviat a la presó de manera provisional els dos ciutadans britànics detenguts per intentar segrestar diumenge passat una dona de 60 anys a Son Ferriol.
Aquest dimarts han declarat davant del magistrat després d'intentar introduir a la força dins el seu cotxe la víctima. El seu marit i un testimoni ho van evitar.
I avui es reprèn el judici amb jurat popular pel cas de la nounada abandonada en un contenidor Porto Cristo el 2023.
Durant la sessió d'ahir del judici, els forenses explicaren que la petita va néixer en vida, però amb mínimes expectatives de sobreviure. La fiscalia demana presó permanent revisable pels investigats, la mare i el seu cunyat.
I la venda de vins de les Balears amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegida va caure un 4,6% l'any passat en comparació amb l'any anterior. Tot això en un context internacional de davallada del consum.
Segons dades de la Conselleria d'Agricultura, se'n van comercialitzar més de 5 milions de litres. El consum intern creix lleugerament, un 2%, però les exportacions davallen i destaca que les nacionals baixen a la meitat. En parlarem a les 8:30 amb José Luis Rosas, el president de la DO Vinisalem.
També serem en directe a Peguera, Calvià, on d'aquí a una hora comença la segona edició de la Fira d'Ocupació. S'hi mobilitzen més d'una trentena d'empreses majoritàriament vinculades al sector turístic a dues setmanes només de l'inici de la temporada. I en els esports, el Palma Futsal ultima els darrers detalls. Abans de viatjar a Granada per disputar la Copa d'Espanya. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí realitzarà avui de matí el darrer entrenament abans de viatjar a la ciutat nassarita, a seu de la competició. La plantilla viatjarà avui hora baixa per concentrar-se ja en el partit de divendres contra el Manzanares, corresponent als quarts de final. En futbol, a la Copa de la Reina, el Barça de vermellorquines Patrick Guijarro i Cata Coll cercarà avui vespre un bitllet per a la final del torneig. Les blaugranes rebran la visita del Badalona a l'estadi Johan Cruyff després de l'empat sense gols al partit d'anada. A la Champions, el Real Madrid s'ha classificat per als quarts de final després d'imposar-se per 1-2 al Manchester City en les dianes de Vinicius. Els madridistes partien en l'avantatge del 3-0 del Bernabéu. Tot apunta que el pròxim rival del Blanc serà el Bayern de Múnich. Avui, quan falti un quart per a les 7, al Camp Nou, Barça-Newcastle i a les 9 del vespre, Tottenham, Atlètic de Madrid.
I pel que fa al temps, avui hem de parlar de bonança. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui comencem una jornada que ens vendrà marcada per el sol. Tendrem un cel molt clar al llarg de tot el dia i una temperatura màxima que tindrà molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar aproximadament entre els 17 i els 21 graus. Serà quant al vent i l'onatge que tindrem una major variabilitat. Durant la major part del dia tindrem un vent que bufarà fluix, principalment de component est, i això permetrà també que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Això sí, a partir de les darreres hores de la jornada, el vent començarà a guanyar força, i això farà que entre el nord-est de Mallorca i també de Menorca tinguem un onatge bastant més intens, marcat per la forta maror. Això sí, durant la major part del dia continuarem amb aquesta bonança. Ara mateix tenim a les Pitiuses 9 graus a Sant Miquel i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 6 graus a Campos, 8 a Artà i 10 a Calvià. I a Menorca, 10 graus a Castell i 11 a Calamblanes.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Ancel López, Cristina Bausà i Caterina Ben continuar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La guerra a l'Orient Mitjà afecta la banda de l'or i de la plata, que n'estabilitzen el preu després de mesos de fortes pujades. D'una banda, l'or supera els $5.100 per unça després d'haver-se revalorat més del doble en els darrers 5 anys. De l'altra, la plata, encara més volàtil, ha triplicat pràcticament el seu valor en el mateix període.
L'unça d'or ha pujat un 6% en poques setmanes. La plata ha passat dels $25 l'unça fa 5 anys a nivells recents pròxims als $80 o $90, és a dir, més del triple. Això els converteix en el que es coneix com a actius refugi en moments d'incertesa econòmica o política. És l'expert en inversions Luis García Alanga.
Com que el dòlar se va castigar des de 2025, pues lo que ha fet és els dobbers anar a altres valors que de vegades serveixen com a refugi, com poden ser sol i la plata, a lo que s'ha afegit que els governs centrals també han comprat molt d'or per vendre dòlar i bonos de dòlar per castigar també l'economia americana.
Això sí, els experts avisen que intentar especular a curt termini amb metalls preciosos és absurd. Escoltam Ramon Gordon, de Born Joies d'Inca.
Això és el problema. Per comprar també s'ha disparat. Clar, tots els puestos, tots joieries fins i tot, també estan pujant després, però clar, el valor de so, com puja, clar, hi ha molta gent, jo he sentit casos que a vegades han comprat joies i en dues setmanes les han tornat a revendre perquè han guanyat el bé.
I més taxatiu encara és el professor fundador de l'Escola de Joieria Cestellera de Palma, Xisco Clapés. Aconsella no vendre or si no és qüestió de necessitat, i assegura també que els joiers han canviat la manera de vendre aquest metall.
Els estocs els hem d'anar ofertant al moment. És a dir, ara ja no tens una etiqueta tancada. Tu ja tens un pes, i damunt d'aquest pes, quan te demanen el preu, el dius.
Tots els experts coincideixen que, per molt que el preu de l'or i la plata s'hagi disparat, pensar-ho en termes d'inversió a curt termini pot ser un negoci fora d'edat.
I més conseqüències econòmiques de la guerra. A l'Orient Mitjà, el preu de la bombona de butà regulada puja i se situa en 16 euros amb 35 cèntims. És gairebé un euro més que el mes de gener en la darrera revisió.
Això sí, encara és més barata que el preu del mes de fa un any. El preu del butà es revisa cada 2 mesos i els usuaris coincideixen que pugi poc o molt és una necessitat que no poden evitar.
Que per un motiu tan absurd com és una guerra innecessari, tothom tingui que pagar puges d'energia i que no pots fer res, estàs en les mans plegades. A veure quan se li passen les tonteries ara en Trump i s'arregla tot, que passarà molt de temps, me'n pareix a mi.
Clar, m'estimaria més que no pujàs, que has estat de qualque manera mos ajudàs un poc amb aquest tema, perquè cada dia puja més el barril de Brent i tot van concordar, si no. Entonces, pues, m'imagino que no té vistes de que baixin els preus, sinó al contrari, sinó que pugin.
Aquests preus de la bombona es calculen a partir del preu del transport de mercaderies, les matèries primeres i l'evolució dels tipus de canvi. La pròxima revisió serà el 19 de maig.
Pendents de les conseqüències de la guerra i també de la resposta de l'administració, el govern es reuneix avui amb organitzacions professionals agràries i amb entitats dels sectors del comerç, la indústria i la distribució. Això després d'una sessió ahir al Parlament en què l'oposició ha retret l'executiu la tardança a l'hora d'aplicar mesures davant l'escalada de preus derivada de la guerra a l'Iran. L'Esquerra ha criticat que dues setmanes i mitja després de l'inici del conflicte encara no s'hagi pres cap decisió per frenar l'encariment dels combustibles i la senalla de la compra, mentre que el govern diu que primer s'ha de fer un bon diagnòstic de la situació. Marta Puyalto.
Una sessió en la que, a més, el PSIP ha qüestionat de forma reiterada que la presidenta del govern, Marga Proens, sigui de viatge a la República Dominicana en plena crisi. Iago Negueruela ha insistit que el govern és equidistant respecte a la guerra. El vicepresident Antoni Costa s'ha mostrat contundent en contra del conflicte bèl·lic i ha defensat que la presidenta continua amb la seva agenda institucional.
Cuando todo sube, Proens se va al Caribe. Cuando se bate récords de gasolina en esta comunidad autónoma, Proens se va al Caribe.
És vostè, sincerament, lamentable.
La presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, està seguint la seva agenda com a presidenta. Què feia la secretària d'Estat el dilluns de matí no fent de secretària d'Estat, fent una roda de premsa del Partit Socialista?
No a la guerra. Por ilegal. Por las muertes que causa, por las consecuencias que produce.
Vuelva, señora Proens, dirija la comunidad autónoma. Gracias. En el Caribe, señor, no se dirige nada.
Aquest govern diu no a la guerra. I no a la demagogia de Pedro Sánchez i el Partit Socialista a nivell nacional.
Vox, Més per Mallorca i Més per Menorca han reclamat la concreció de mesures per fer front a les conseqüències de la guerra sense esperar decisions del govern d'Espanya o de la Comissió Europea. Són Sergio Rodríguez, de Vox, i els ecosobiranistes Ferran Rosa i Josep Castells.
Van a poner pancartas y eslóganes y no hacen nada para rebajar el IVA de los productos básicos. Nosotros esperamos una reacción importante, enérgica, consecuente y, lógicamente, en la medida de sus posibilidades, del gobierno de las Islas Baleares.
Perquè pugen els preus dels aliments i la senyora Fernández no fa absolutament res per protegir les famílies. Perquè puja el seu Uribor i el senyor Costa no fa absolutament res per protegir la gent que paga una hipoteca.
Deixi de passar la pilota als altres. Deixi de dir que vostè reclama. No, no, vostè no està aquí per reclamar. Vostè està aquí per respondre les preguntes de l'oposició. I l'oposició el que li demana és quines mesures pensen prendre vostè.
Costa acusa l'oposició de generar una confrontació artificial i assegura que el govern treballa per tenir una diagnosi clara de la situació abans d'actuar. Diu que es desplegaran mesures a curt, mitjà i llarg termini.
Avui encara és pront per parlar de mesures. En primer lloc, perquè el que toca és escoltar a tots els sectors econòmics per a partir d'aquí tenir una radiografia clara que ens permeti actuar amb precisió.
El vicepresident ha detallat que l'executiu pot intervenir en àmbits com els impostos, la despesa pública i la via legislativa.
I tot això quan s'ha sabut que serà el mateix president del govern central, Pedro Sánchez, qui compareixerà divendres després del Consell de Ministres Extraordinari per explicar el seu pla de xoc econòmic. Es focalitzarà a limitar l'impacte de la pujada del preu del combustible i de l'electricitat.
Hi haurà iniciatives a curt i llarg termini per protegir empreses i treballadors, com ja es va fer, ha dit la ministra portaveu Elma Saiz, durant la pandèmia i durant la guerra Ucrania.
La sociedad española sabe que somos un gobierno en el que se puede confiar, porque somos creíbles, porque tenemos experiencia en responder a lo urgente sin olvidar lo importante. Porque el gobierno responde con eficacia, como lo hemos hecho siempre.
A l'espera de concretar aquestes mesures, el Consell de Ministres, de caràcter ordinari d'ahir, ha aprovat alliberar 11 milions i mig de barrils de petroli que pertoquen a Espanya dins l'acord assolit per l'Agència Internacional d'Energia.
Unes mesures que es prenen, recorda-m'ho, per l'impacte en l'economia de la guerra a l'Orient Mitjà, un conflicte bèl·lic que ha tornat a posar damunt la taula les disputes entre els països que conformen l'OTAN. Un dia més, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat l'Aliança Atlàntica.
El mandatari nord americà afirma que han comès un error absurd a no donar-li suport per garantir la seguretat a l'estret d'Hormuz i ha recalcat que la situació a l'Iran és una prova per a la capacitat dels països de l'OTAN.
Disappointed in that
Ha afirmat estar decebut perquè diu que hi han gastat bilions de dòlars al llarg dels anys. Tot això quan el director del Centre de Contraterrorisme dels Estats Units, Joe Kent, ha dimitit en assegurar que l'Iran no suposava una amenaça imminent per a ells i no veu justificat el conflicte, cosa que atribueix a la pressió d'Israel i el seu influent lobby als Estats Units. Un argument que la Casa Blanca qualifica de falsos i absurds.
Iran was a threat. Every country realized what.
De fet, Trump contradiu les paraules de Kent i insisteix que l'Iran sí que és una amenaça.
En les darreres hores, l'Iran ha confirmat que el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional i home fort del règim, Ali Larijani, ha mort en un bombardeig, un fet que ja han contestat aquesta matinada. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha atacat Tel Aviv com a represàlia.
També els Estats Units han bombardejat instal·lacions iranianes de míssils ubicades a prop de l'estret d'Hormuz i precisament als voltants de la seva ambaixada a Bagdad, a l'Iraq, ha estat bombardejada també aquesta matinada.
I aquí a les Illes el govern assegura que els docents que no acreditin el coneixement de llengua pròpia per presentar-se a una oposició no podran obtenir una plaça fixa fins que obtinguin el certificat oficial. Així ho ha explicat el conseller d'Educació després que dilluns s'anunciés el pacte PP i Vox per introduir aquesta mesura en el projecte de llei d'acceleració de projectes estratègics.
Antoni Vera ha explicat que la supressió del requisit del català només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat de molt difícil cobertura a les Pitiuses o a Menorca. Aquestes mesures, aquests mestres i professors volen dir que quedaran en situació d'expectativa de destinació, no podran consolidar una plaça en propietat fins que no acreditin el coneixement del català. Vera ha insistit que es tracta de places de molt difícil cobertura que decidirà el Consell de Govern, diu, en criteris tècnics.
No arribaràs a tenir la teva plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Per tant, se trata de places docents molt concretes que en aquest moment no cobrim.
L'executiu també promet que l'exoneració del català no afectarà l'atenció dels ciutadans, ho ha dit la consellera de Funció Pública en la sessió de control al govern.
Catalina Cabré ha assegurat que no afectarà, ja que s'apliquen determinats llocs de feina de l'administració amb dèficit d'aspirants i garanteix que es mantindrà el dret a ser atès en qualsevol de les dues llengües oficials. Un objectiu, diu, irrenunciable per part del govern.
Senyora Fernández, la resposta és superclara. Sí, el català continuarà sent un requisit en caràcter general per accedir a la funció pública de les Illes Balears.
Resposta de Cabré al retrets de Lluís Apestegui a Més per Mallorca i Amanda Fernández del PSIP per eximir el coneixement del català en altres categories com ara els zeladors, manteniment o netatge.
Només saben dir que sí a les propostes que van en contra dels catalans atats en la llengua. En aquests sempre els hi tenen l'estora vermella posada. La llengua sempre la tenen venal.
Entenem que la senyora Prens confirma que per ella el català és un mur i que empitjora la vida dels nostres ciutadans, ja que ha decidit rebaixar o eliminar el requisit. Vostè ha dit no en caràcter general, però quan a Vox li doni la gana.
El sindicat Estei també rebutja el pacte entre el Partit Popular i Vox, assegura que les dificultats per cobrir aquestes places no té res a veure amb el català, sinó amb el problema de l'accés a l'habitatge. Per això reclama mesures urgents per resoldre l'emergència residencial. Escoltem el secretari de Normalització Lingüística del sindicat, Carles Cabrera.
Podem acceptar que s'atreguin places d'oposicions a persones que no tinguin el requisit de català. Aquí el problema el té Vox, que li ha posat una bena davant els ulls en el Partit Popular. Només li deixa veure el tema de català, quan els nostres autèntics problemes i les places de molt difícil cobertura hi són, perquè el preu de l'habitatge no deixa de pujar.
Declaracions del sindicat a les portes del Parlament, on la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca ha protestat per reclamar millores per al professorat de l'escola pública. Una quarantena de persones s'hi han concentrat per mostrar el seu malestar en temes com la reducció de les ràtios a les aules i la millora de la carrera professional, a més d'incrementar la inversió a l'escola pública. I encara de la política, el Congrés dels Diputats votarà avui si es tramita per lectura única el projecte de reforma de la Constitució per permetre a Formentera tenir senador propi. Si s'aprova, el text es podrà debatre i votar sense passar per totes les fases habituals.
Ara bé, cal tenir en compte que la reforma de la Carta Magna encara no s'aprovarà aquesta, una vegada que s'hagi aprovat el projecte, haurà de seguir el seu tràmit habitual i passar també pel Senat. Tot això serà avui i a Madrid, però ahir també se'n va parlar al Parlament de les Illes Balears, mentre que la diputada socialista Pilar Costa ha acusat el PP de trair la Pitiusa del Sud. El vicepresident del govern, Antoni Costa, acusa el PSOE de fer demagògia.
Les úniques esmenes que passaran aquest tràmit són les de Vox i les seues. Aquestes són les úniques que se poden votar. I sap quina és la realitat? Que vostès tenen por a les urnes i no volen senador per Formentera perquè pensen que electoralment no ho guanyaran mai.
Ens acusa de trair Formentera quan hem dit per activa i per passiva que el senador propi està garantit. Sempre que el PSOE, això sí, no aprofiti aquesta reforma constitucional per pactar amb els seus socis termes aliens a la pròpia reforma.
Seria la quarta reforma de la Constitució per permetre que l'illa de Formentera pugui triar el seu senador propi. I avui a les 9 i mitja es reprèn el judici amb jurat popular pel cas de la nounada abandonada en un contenidor a Porto Cristo el 2023. Els forenses asseguren que la petita, que tenia entre 26 i 27 setmanes, va néixer en vida, però amb mínimes expectatives de sobreviure. La fiscalia demana presó permanent revisable per als investigats, per la mare i el seu cunyat.
A la declaració dels metges d'aquest dimarts també han pogut escoltar la de la parella i exparella de la principal acusada, que han dit que no sabien res de l'embaràs. Per la seva part, la ginecòloga de guàrdia, que va atendre la mare a l'Hospital de Manacor dos dies abans dels fets, ha afirmat que va arribar per dolors menstruals, però que després d'explorar-la va determinar que en realitat estava embarassada. Són Ana Belén García i Maria Inés Fernández, dues de les pèrites que han declarat a la vista oral.
Era un feto viable, no se observó ningún tipo de malformación a priori durante el examen. No era una muerte intraútero, quiere decir que había llegado con vida, lo habían podido observar con vida.
Si hubiera contado con una asistencia médica necesaria en el momento del parto y no se hubieran tenido las lesiones perimortem del traumatismo, posiblemente la posibilidad de supervivencia hubiera sido bastante alta.
Per altra banda, el metge Francisco Javier Rubio ha dit que la nounada tenia poques possibilitats de sobreviure.
La placenta se desprende del útero materno y deja de pasarle oxígeno al feto. Ese niño está condenado, ese feto está condenado. No tiene viabilidad. No tiene viabilidad porque sus pulmones fueron inmaduros. Prueba de ello es que no se expandieron.
Aquest és el segon judici que té lloc a l'Audiència Provincial amb un tribunal jurat després que el primer fos anul·lat l'any passat pel dubte sorgís en relació amb la titulació d'un pèrit.
I cop al narcotràfic, al bany Rida, Sa Penya, Eivissa, la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues. Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Estel de Miguel.
L'operació es va dur a terme el passat 12 de març. La brigada de la Policia Nacional de la UDICO va escorcollar 4 habitatges. Un d'ells era utilitzat com a centre logístic des d'on es proveïa la resta. A ells s'hi atracaven persones toxicòmanes que actuaven com a transportistes de la droga a la resta de punts de venda. En aquests immobles es produïa un flux constant de compradors, sent habitual que les persones que acudien a adquirir les dosis consumissin la substància a l'interior dels propis domicilis. En total, els agents han intervingut 1 quilogram de substàncies estupefaents, 630 grams de cocaïna i 115 grams d'heroïna. També es van emportar una escopeta i diferents armes blanques. L'operació s'ha saldat amb 10 persones detingudes, una dona i 9 homes, d'origen espanyol d'entre 18 i 48 anys.
I presó provisional per als 2 ciutadans britànics detenguts per intentar segrestar diumenge passat una dona de 60 anys a Son Ferriol.
Aquest dimarts han declarat davant del magistrat després d'intentar introduir a la força dins el seu cotxe la víctima. El seu marit i un testimoni ho varen evitar. Quan els agents arribaren al lloc dels fets, varen trobar la víctima visiblement afectada i va ser traslladada a l'hospital.
I avui és la tercera jornada de vaga de metges, unes aturades que ahir varen obligar a cancel·lar 75 operacions i més de 4.000 proves i consultes als hospitals i als centres d'atenció primària de les Balears. Recordem que els facultatius protestaran una setmana cada mes fins a l'agost per reclamar un estatut marc que reguli les seves particularitats com a col·lectiu.
Tot això mentre la ministra de Sanitat, Mònica García, lamenta que els metges en vaga optin pel conflicte i no per l'acord. La ministra ha defensat tota la feina que hi ha darrere la reforma de l'estatut marc, que ja del vistiplau, recordem, un majoritari dels sindicats, també ha recordat que la reforma d'aquest document era una exigència de tot el sector després de més de 30 anys de vigència de l'anterior.
Más de 60 reuniones con el ámbito legítimamente representativo de todos los profesionales.
más de 25 reuniones con los integrantes del comité de huelga, 2 acuerdos y múltiples preacuerdos, y este resultado, insisto, no es patrimonio del Ministerio. Esto es lo que vamos a dejar, lo que espero que podamos dejar a las siguientes generaciones. Y esta es una primera puerta que hay que abrir.
Segons Imeval, el seguiment de la vaga a les Balears s'ha mantingut estable respecte a dilluns, els hospitals un 75%, atenció primària gairebé un 50%.
I també vull parlar de les malalties reumàtiques, com ara l'artritis o el lupus, que també afecten els joves. Es calcula que a Espanya hi ha entre 8.000 i 10.000 menors d'edat que conviuen amb alguna d'aquestes patologies. La reumatòloga de l'Hospital Universitari, Ramón y Cajal, també portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia, Alina Botenau, diu que en els darrers anys s'ha avançat molt en la investigació, cosa que redueix la possibilitat que els quedin seqüeles a llarg termini.
Y sin un tratamiento específico, lo que finalmente van a producir es un daño. Y ese daño, en muchas ocasiones, es irreversible, que puede ser un daño de las articulaciones, de la piel, pero también de los órganos internos muy importantes, como el riñón, el corazón o en otros órganos. Y esto, prevenir ese daño, es un objetivo.
I vos ho explicam avui en el Dia Mundial d'aquestes afeccions inflamatòries i autoimmunes juvenils.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ara als esports, parlant del Palma Futsal, que ultima detalls en vista a la Copa d'Espanya. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí realitzarà avui matí el darrer entrenament abans de partir cap a Granada, ciutat on es disputarà aquesta competició. L'equip viatjarà avui hora baixa per concentrar-se en el partit de divendres contra el Manzanares, corresponent als quarts de final. L'entrenador Antonio Vadillo ha dit que el Palma Futsal serà l'equip que pitjor arribi a aquesta competició.
Son los aspectos importantes, cómo llegas a las competiciones, ¿no? Al nivel de ilusión, de ambición, de ganas, de querer. ¿Cómo vamos a llegar nosotros? ¿Cómo va a llegar el rival? Seguro que somos el peor equipo que vamos a llegar a esta competición. Pero nosotros provocamos incendios. Entonces, en este sentido, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que tenemos que mejorar y a partir de ahí tenemos que hacer un partido muy serio.
A banda de la Copa d'Espanya, el Palma Futsal va conèixer ahir que l'Étoile de Valois serà el rival a batre a la semifinal de la Champions. Sentim el president del Palma Futsal, José Tirado.
Bueno, es un rival que conocemos porque estuvieron aquí en la main round, donde creo que dieron la sorpresa, donde ya allí se empezó a hablar que era un posible candidato. Fue un partido que nosotros ganamos 2-1, pero fue un partido duro y difícil. Al final están los 4 mejores, esto es la final de la Champions, ¿no? Va a ser un partido difícil, igualado, donde los detalles marcan las diferencias.
La semifinal es disputarà el divendres 8 de maig a Pesaro, a Itàlia, i si el Palma arriba a la final, s'enfrontarà al Jimbe Cartagena o l'Sporting de Portugal. En futbol, el Real Mallorca realitzarà avui el tercer entrenament de la setmana per continuar preparant el partit de dissabte contra l'Elx. Una setmana, per cert, en què els jugadors no tindran descans. A més, l'equip visitarà el Martínez Valero amb un canvi de dinàmica i de resultats. En Martín de Michelis a la banqueta han sumat 4 punts dels 6 possibles. Sentim el cap de negoci del club Alfonso Díaz, que parla del nou tècnic mallorquinista.
Tanto la experiencia como jugador, como entrenador, pues ves esos estándares que tiene, ¿no? Y que ha traído con todo su equipo, pues de esa garra argentina, ¿no? Que siempre viene bien en el fútbol, y luego esa metodología alemana, ¿no? Él está encantado, ¿no? Con el club, con lo que ha visto hasta ahora del club, y ojalá que salga todo bien y podamos estar juntos.
I el Barça de Patrick Guijarro i Cata Coll cercarà avui a les 9 del vespre un bitllet per a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes rebran la visita del Badalona a l'estadi Johan Cruyff després de l'empat sense gols al partit d'anada. Si no hi ha res de nou, Patrick estarà a l'11 titular i tot apunta que Cata Coll podrà tornar a jugar, ja recuperada de la lesió que va patir el passat mes de febrer. En cas de guanyar, les mallorquines s'enfrontarien a la final a l'Atleti de Madrid, que ahir es va imposar a Badeje Tenerife per 0-1. I a la Champions, el Real Madrid s'ha classificat per als quarts de final. Ahir vespre, el conjunt blanc va guanyar per 1-2 al Manchester City en 2 gols de Vinícius Júnior, recordant que el Madrid partia en l'avantatge del 3-0 aconseguit al partit d'anada. També es van classificar per als quarts de final l'Sporting de Portugal, l'Arsenal i el PSG. Avui cercaran classificar-se la resta dels equips espanyols. Per un costat, el Barça, en l'eliminatòria oberta, degut a l'empat a 1 de l'anada, rebrà la visita visita el Newcastle quan falti un quart per a les 7. A les 9 del vespre, l'Atleti de Madrid visitarà el Tottenham. El de Simeone ho tenen molt bé per aconseguir la classificació gràcies al 5-2 aconseguit al Metropolitano. I un darrer apunt de futbol, ja que la Federació Africana ha comunicat que per incompareixença de Senegal, el campió de la Copa d'Àfrica és el Marroc. I l'Auditorium de Palma ha celebrat la 24a gala de l'esport del Consell de Mallorca, en la qual s'han reconegut 317 esportistes d'entre 6 i 16 anys que han assolit més de 400 podis en competicions esportives nacionals i internacionals. Això va ser ahir, hora baixa, com dèiem, a l'Auditorium de Palma. Fins aquí la informació esportiva. Recordeu que a partir de la 1:05 tornem amb el programa Esports 3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I han tocat les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern es reuneix avui a partir de les 9:30 amb organitzacions professionals agràries i més tard amb entitats del comerç, indústria i distribució.
Unes reunions que començaran dilluns amb altres sectors per mirar de perfilar ajudes que puguin millorar els problemes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Unes conseqüències que arriben, per cert, també al mercat de l'or i la plata. Aquests dos metalls estabilitzen el preu després que hagin pujat molt el valor aquests darrers mesos.
El Congrés dels Diputats votarà avui si es tramita per lectura única el projecte de reforma de la Constitució per permetre a Formentera tenir un senador propi.
Això vol dir que si s'aprova, el text es podrà debatre i votar de manera més ràpida sense passar per les fases habituals. Allò que encara no s'aprovarà, però, serà la reforma definitiva de la Cambra Magna, de la Carta Magna, que continuarà amb la tramitació al Senat.
I d'aquí a una hora es reprèn el judici amb jurat popular pel cas de la nounada abandonada en un contenidor Porto Cristo el 2021.
Durant la sessió d'ahir del judici, els forenses explicaren que la petita va néixer en vida, però amb mínimes expectatives de sobreviure. La fiscalia demana presó permanent revisable pels investigats, la mare i el seu cunyat.
I a les 8:45, vos contam tota la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Senat exigeix a ENA que inclogui la construcció d'una nova torre de control físic a l'aeroport de Menorca. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Tots els partits polítics han acordat reclamar que s'inclogui aquesta nova instal·lació en el pla d'inversions per al període 2027-2031. Aquest dimarts s'ha debatut a la Comissió Mixta d'Insularitat el nou document de regulació aeroportuària, el DORA, que preveu una inversió a Menorca de 170 milions d'euros.
I a les Pitiuses, la policia local ha informat les famílies de la comunitat educativa que ha tingut coneixement de la creació i la difusió en xarxes socials de contingut audiovisual de caràcter sexual a menors d'edat. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Explica la policia en un comunicat a famílies i professorat que es tracta d'un contingut generat o manipulat amb eines d'intel·ligència artificial i difós sense consentiment. Davant la gravetat dels fets, la policia ha activat els protocols d'atenció al menor i ha informat les autoritats judicials competents. Com Fiscalia de Menors, també ha sol·licitat la col·laboració de les famílies per tal de no visualitzar, reenviar ni difondre aquest contingut de caràcter sexual.
I més de 100.000 infants han participat el 2025 al programa d'educació viària del govern. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són proves senzilles de circulació que a la llarga ajuden a conscienciar els més joves de manera primerenca i també a ser responsables. L'ús i abús d'alcohol i drogues i les seves conseqüències també forma part de la formació dels joves.
I ara parlem d'ocupació.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
En aquesta hora, quan són les 8:33, anem en directe a Peguera, on d'aquí a poc més de mitja hora comença la segona edició de la Fira d'Ocupació. S'hi mobilitzen més d'una trentena d'empreses, majoritàriament són vinculades al sector turístic, a dues setmanes només de l'inici de la temporada. Allà hi ha Caterina Vain. Caterina, bon dia. Hi ha moltes expectatives d'ocupació.
Bon dia, i de tot donar vos el compte en aquests moments aquí al casal l'Auditorium de Peguera, com deies, ja estan muntades totes les parades de les empreses a l'espera d'aquest primer cara a cara, tot a punt, per tant, per una jornada de selecció d'aspirants, avui, com dèiem, amb un cara a cara, amb recursos humans d'aquestes empreses que s'hi oferten. De fet, s'hi juguen molt, aquests empleats, fixeu-vos, s'hi ofereixen prop de, o més d'un centenar, entre 100 i 200 ofertes de feina, llocs de feina, vaja, per aquesta temporada que ja és a punt de començar. Ja m'acompanya per parlar-ne Toni Mayol, que és president de l'Associació Hotelera de Peguera, en aquest cas Cala Fornell. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Per començar, senyor Mayols, enguany és la segona edició impulsada, hem de recordar, per vosaltres mateixos, per l'Associació Hotelera Peguera Cala Fornells i també per l'Ajuntament de Calvià. Hem de dir que enguany hi ha un repunt, més ofertes de feina. Quins perfils, però, s'hi demanen en aquest moment? Sobretot empreses vinculades molt al sector turístic, com veiem ara mateix.
Sí, bueno, hem de dir que estem molt satisfets amb aquesta fira. La veritat és que tenim un 25% més d'empreses que l'any passat que participen i d'haver un 12% més de personal o de treballadors que volen o candidats en aquesta fira, no? Hem de donar-se gràcies a Cifoc per la seva col·laboració i a l'Ajuntament de Calvià. I el perfil que me demanava, pues, bàsicament, és cuina, sala i pisos, no? Són els tres departaments més grossos que tenim dins els hotels i, per tant, són on sempre s'ha de menester més feines, no? Després tenim recepció i manteniment, que són departaments més petits i que, a més, requereixen més qualificació, més formació i que són, de vegades, els que més ens costa trobar el perfil ideal per cada puesto, no?
Precisament això vos volia demanar. És difícil, en aquests moments, trobar empleats que s'ajustin en aquestes necessitats que ara dèiem, en aquests perfils, en pintura, treballadors més qualificats, punt ja, per tant, de la temporada, les plantilles ja es troben prou completades, prou ajustades?
Home, més o menys, depenent de l'establiment, però nosaltres un 80% ja el tenim estable i després sempre te falta que el remanent, segons l'establiment, doncs, potser entre un 10, un 20 o un 30% de gent que te falti per lo que és la temporada. És complicat de vegades segons quin tipus de puesto de feina demanes, perquè, per exemple, la recepció, i sobretot en el nostre cas de Peguera, que el nostre principal turista és alemany, de vegades en anglès troben més gent, però que ja tinguin anglès i alemany és més complicat, no?
Anglès i alemany, importantíssim en aquests moments, ja per acabar en aquest context, com sabem, d'incertesa mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Quin és el comportament en aquest moment de les reserves? Ja han vist Setmana Santa, ja han vist també a la mirada de l'estiu. No sé si s'estan refredant en aquest moment, se nota?
La veritat que no ho estem notant, no? Estem més o menys damunt la línia de l'any passat, a lo millor una miqueta per davall de l'any passat, però no ens preocupa amb excés, perquè és veritat que la temporada encara d'estiu està fora, però més o menys estem com l'any passat.
Per tant, aquestes són les previsions. De moment, com heu escoltat, no hi ha refredament, no hi ha indicis d'aquesta afectació del conflicte a l'Orient Mitjà, i aquí estem a l'espera ja de que arribin els primers aspirants en aquesta fira d'ocupació de Peguera. Fins aquí, per tant, company, moltes gràcies, Toni Mayol, que és president, recordem, de l'Associació Hotelera Peguera Cala Fornells.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Caterina Banya, en directe des de Peguera. Són ara les 8:37. Continuem parlant d'un altre sector, en aquest cas, el dels vins de les Illes. La venda de vins de les Balears amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegida va caure un 4,6% el 2025 en comparació amb l'any anterior. Segons dades de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, se'n varen comercialitzar més de 5 milions de litres. El consum intern creix lleugerament, ho fa un 2%, però les exportacions davallen gairebé un 20%, les internacionals, i un 50% les nacionals. I tot això en un context nacional i internacional de davallada en el consum d'aquest producte. Per analitzar la situació del sector, saludam en directe a José Luis Roses, que és el president de la denominació d'origen Viní Salem. Bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, les dades indiquen una lleugera pujada del consum intern, però una baixada de les exportacions. En el cas de les nacionals, cauen a la meitat. Vos preocupen aquestes xifres?
Bueno, les exportacions de la península eren molt, molt petites, tampoc no eren, no era una gran quantitat, eh? O sigui, tal vegada el més preocupant les xifres de conjunt que aquesta baixada, perquè aquesta baixada també de ventes s'ha de configurar dins un augment d'oferta, perquè cada vegada hi ha més vinyes, hi ha més productors, però no un millor un consum més gran, no? Mm-hmm. I sobretot tenint en compte que el 80 i pico per cent, el 82% de lo que es ven a les Illes, o sigui, realment el gran problema és el que es ven a les Illes, que jo crec que de qualque manera se tenia que intentar que fos una xifra més elevada. Mm-hmm. Només comentar que només una de cada 7 o 8 botelles que se venen a les Illes són de vins produïts a les Illes. O sigui, aquí tenim una gran immersió de vins d'altres zones d'Espanya, no? O sigui, aquí, bueno, jo crec que aquí està un poc la signatura pendent d'intentar que ser com altres destins de Mediterrània, que n'hi ha molts, Còrsega, Sardenya, Sicília, Illes Gregues, on el gran consum de vi és de la pròpia illa, no? Mm-hmm. I aquí, això és el que molt falta. Ho hem d'intentar.
Es parla d'un context internacional de baixada en el consum del vi, com dèiem, sigui perquè els joves en general beuen manco alcohol o perquè trien també altres begudes. No sé si heu notat aquesta tendència, també.
No, sí, això és indudable. I després també inclús hi ha un canvi amb els tipus de vins, no? Cada vegada es consumeix menys vi negre i a lo millor es manté, no, tal, vins blancs i rosats, no? O sigui, això és, hi ha dates a nivell mundial que tots 12 anys pues, ha baixat més d'un 15% del consum de vi a tot el món. Uh-huh. Europa està en aquestes línies també, i Espanya també, o sigui, això són dades en conjunt, i es canvia cap a vins blancs, rosats i tal vegada espumosos, que no tenen una baixada tan forta, però el vi negre sí que realment són els més perjudicats.
I vostè ja en parlava la primera resposta de la forta competència. Com afecta els cellers de les Balears la insularitat, per exemple, a l'hora d'exportar les botelles?
Bueno, clar, tenim un doble cost d'entrada de les botelles buides, perquè aquí ningú diu produeix botelles, per dir botelles, diu les matèries primes i tal, i després el cost de sortir cap a la península, cap a l'estranger. O sigui, això està clar, que tenim un cost. I després tenim un cost molt més elevat per molt de factors. O sigui, la mà d'obra per treballar la vinya, per exemple, pues a Balears és un 50% superior que Rioja, ja no dic que la Manxa, sinó que Rioja, per dir un exemple, no? O sigui, per contratar gent per podar, per fer feines d'escamp, no? Clar, tot això no feien l'incideix, que tenim preus, que aquest any el preu de rem a Mallorca ha estat quasi el doble que el preu del quilo de rem a Rioja.
Uh-huh. El 2024, senyor Roses, va ser una anyada relativament baixa. El futur passa precisament per fer anyades més reduïdes, però de qualitat excel·lent, de més qualitat?
Bueno, l'anyada influeix molt la climatologia. Està clar que estem en un context de canvi climàtic, negable, i que la vinya també repercuteix en menys quantitat. Més quantitat, que li sempre va vinculat a més qualitat, eh? També hem de dir que, o sigui, però també un excés de calor, com en volen tenir més el 24 i el 23, sobretot respecte al 25, pues, tampoc no és massa bo per la qualitat. O sigui, hi va haver una producció molt baixa l'any 24 degut a les calorades que tots van patir en aquells anys.
I una darrera qüestió. Avui el govern es reuneix amb les associacions agràries per parlar de l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà. Com vos està afectant aquest conflicte o com penseu que vos pot afectar?
Home, en primer lloc, amb els costos de la pujada de costos, que està clar, la pujada de costos dels inputs agraris m'afecta directament. Almenys els costos de transport, que ja han començat que tenim un doble cost per entrades i sortides, i això no és gent bo per sector, i com a sector agroalimentari que som, està clar, i després ja veurem l'efecte que pugui tenir després de munt ventes, que això ja aquí ja dubtant. Jo crec que aquí hem d'apostar nosaltres per intentar cada vegada estar més propers al nostre sector turístic, eh? O sigui que els visitants, que els visitants ja descobreixin més els nostres vins, i jo crec que aquí és una de les assignatures pendents que ens dona una petita oportunitat d'intentar créixer.
I d'avui avui hem parlat amb José Luis Rosas, el president de la denominació d'origen Vini Salem, sobre les darreres dades de venda de vins de les Balears amb denominació d'origen. Indicació geogràfica protegida que van caure un 4,6% el 2025. Senyor Rosas, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I abans de les 8:45 repassam altres qüestions destacades de l'actualitat en forma més breu. José Ángel González, l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, ha proclamat la seva innocència a les portes dels jutjats de Madrid, on estava citat per respondre a la querella per agressió sexual interposada contra ell per una subordinada.
La víctima també ha comparegut als jutjats, ha confirmat el seu relat. La defensa de l'exdirector afirma que la inspectora ha actuat per gelosia, mentre que la defensa de la víctima afirma que els àudios deixen clara l'agressió que es va produir a l'abril de l'any passat. Ell manté l'anonimat, per tant, no es... ella manté l'anonimat, per tant, no ha exposat el seu relat davant dels mitjans. En canvi, qui s'hi ho ha fet ha estat l'exdau.
I el Congrés dels Diputats vota avui la rebaixa de la taxa mínima d'alcohol al volant, que proposen que passi de 0,5 grams per litre en sang al 0,2 i eliminar diferències entre novells i professionals.
Es vota quan fa un any que es va començar la tramitació parlamentària, proposició dels socialistes en l'extensió de PP i el rebuig de Vox. Ho aprovarà o no la Comissió d'Interior, que té la competència legislativa plena.
Arribam a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar la informació insular.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Més de 100.000 infants han participat en 2025 al programa d'avaluació viària del govern. Són proves senzilles de circulació que a la llarga però ajuden a conscienciar els més joves de manera primerenca i també a ser responsables. L'ús i abús d'alcohol i drogues i les seves conseqüències també formen part de la formació entre els joves. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores encara continuem amb bastanta retenció a la via de cintura en sentit cap a Andratx, ara mateix des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soia. Encara hi trobem aquí retencions. També a l'altura de Sant Rapinya també ja hi trobaran circulació lenta fins a la Taulera. Restunem de Gènova en sentit aeroport també, circulació lenta i poc més. També a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria, en sentit Palma, s'ha produït una petita topada i en aquest punt també trobarà una gola de retenció, però molt poca cosa. És tot per un moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament del programa d'educació viària que el govern fa arribar als centres escolars. Ha superat els 103.000 participants durant el curs 2024-2025. S'han impartit gairebé 4.700 sessions considerades una eina clau en formació, conscienciació i prevenció entre els infants i adolescents de les illes que repercuteixen en una reducció dels accidents i les negligències a la carretera. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Són dades de la memòria anual del programa que el govern ha presentat a Sant Joan coincidint amb una sessió educativa al CAIPS en juny. Una educació viària que els més joves aprenen a través de proves senzilles de circulació que ajuden a conscienciar-los de manera primerenca.
L'altre que hem fet allà ha estat un poc més complicat perquè els cones estaven un poc més junts.
Si un tens el senyal, ja està. És bastant fàcil.
I sempre antes mos els expliquen per repassar i mos l'hem de saber.
Per Sant Joan, per poble, hi ha molt per saber si hi estem acostumats.
I no només es tracta d'aprendre a circular, també a ser responsables, des de conèixer el significat dels colors del semàfor en educació infantil fins a posar-se unes ulleres de realitat virtual que simulen la visió sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El ventall de les activitats és ample i divers, segons Llucia Pons, coordinadora del programa d'educació viària.
Demanam, imagina't que vas amb una bicicleta, amb un ciclomotor, amb un vehicle de mobilitat personal, i, bueno, per donar-se compte que siguin conscients dels perills que se poden trobar.
El programa ha superat el darrer curs als 100.000 participants, segons ha explicat el director general d'Emergències Interior del Govern, Pablo Garris.
Ahora mismo tenemos 63 municipios que están prestando este tipo de actividades. Son 118 policías que están vinculados con el programa. Y al final, bueno, en 2025, otro dato importantísimo es que hemos llegado casi a las 4.700 sesiones de formación de seguridad vial.
Durant el passat curs també augmentaren un 17% les sessions teòriques de conscienciació entre els escolars més grans.
Mentrestant, molts municipis de la Part Forana es troben els carrers completament plens i sense ni un buit per aparcar. Per intentar pal·liar aquesta situació, una desena d'ajuntaments han creat noves solucions com permetre aparcar els propietaris davant dels usuals.
És el cas de Santanyí, on hi ha concretament 15.891 vehicles de motor i 13.000 habitants. Per tant, més d'un vehicle per resident. Joan Gaspar Aguiló és regidor de policia.
Som un municipi com pap per 13 pobles diferents, allà on els serveis estan concentrats més a la part de Caladó i a la part de Santanyí.
L'Aro també ha desbordat de cotxes, ha aprovat la mesura l'any passat i ha concedit 15 autoritzacions. Llorenç Perelló és el batle.
El fet de que les cases de cada vegada se facin més petites i pot ser cases grosses se divideixin, d'un això, que hi viuen més persones i, per tant, hi ha més vehicles, perquè també l'alternativa de mobilitat és complicada a segons quins municipis com el nostre.
El darrer cas és Costitx, que fins ara no tenia ni ordenança de guals i no recaptava, per tant, cap taxa. Ara la redacten i ja recollirà aquesta autorització a part poder aparcar davant el gual familiar. Joan Bautista Munà és tinent de batle.
I ara, a partir d'ara, pues, o sigui, podrà pagar aquesta taxa, si volen, i podran aparcar un vehicle de dins, els que hi càpiguen, i un de fora.
Estimen que unes 60 cotxeries seran aptes per aparcar-hi davant.
I a tot això, l'Ajuntament de Fornalutx demana al Consell Insular que limiti l'entrada d'autobusos per la carretera principal del poble després de dos dies d'aquesta setmana que autobusos de grans dimensions causen grans col·lapsos de trànsit.
Els embossos provocats per autocars de grans dimensions es produeixen especialment en aquesta època de l'any. Són fets puntuals, però quan es produeixen causen grans embossos de trànsit. La solució que proposa l'Ajuntament al Consell és limitar l'accés d'aquests grans autocars des de la carretera MA10 i només permetre-hi el pas dels més petits. Francesc Marroig és el batle.
Venen d'Incenso, a vegades aquesta setmana va venir un autocar alemany en doble eje, que és una barbaritat, i ja se van trobar aquí tres autocars, doncs això va ser un desastre. Hem de mirar cercar un consens, que tots estiguen bé, a veure si potser poguessin venir amb autocars més petits o venguessin pues, més, un poc més delimitats.
8 i 52 minuts, més qüestions. L'associació Arca denuncia la manca de sensibilitat de l'Ajuntament d'Inca en les obres del nucli antic. L'entitat proteccionista lamenta que s'eliminin les pedres antigues de les voreres que estan protegides pel catàleg municipal. Els carrers afectats, segons l'entitat, són el carrer de Jesús de la Salut i el carrer Nou.
És per això que Arca ha presentat un escrit davant l'Ajuntament d'Inca que demana explicacions sobre les obres de substitució del sanejament i les pluvials que també han suposat una intervenció pel que fa a les voreres. En concret, es posen llambordes a la calçada i aquesta quedarà anivellada amb les voreres. El president d'Arca, Pere Ollés, lamenta que els treballs es facin, diu, sense respectar l'essència del patrimoni inquer. Són declaracions a Ivetra Ràdio.
Això és molt trist, perquè en realitat la cera no guanya a la vista per ell que guanya, però realment el patrimoni d'Inca és una pèrdua pel patrimoni d'Inca i és una pèrdua pel patrimoni de Mallorca. És una falta de sensibilitat en el patrimoni.
Això sí, vista l'experiència en altres municipis, Ullis ha assegurat que és difícil canviar la situació.
Mos ha passat a Campos, mos ha passat a Palma. Revertir és molt difícil perquè aquests projectes, les contractes fan s'obre i quan han fet s'obre se'n van i bona nit. El que és possible que no se continuï així o que se millori l'execució de demà o passat demà. Ara, depenem dels funcionaris municipals, dels tècnics de patrimoni, de la voluntat política.
L'Ajuntament d'Inca, per la seva banda, ha assegurat que les pedres que no estiguin espanyades es tornaran a col·locar per mantenir el patrimoni de la ciutat. A més, assegura que les obres públiques sempre compten amb una direcció arqueològica per preservar els elements antics i que estaven protegits pel catàleg municipal.
I a Llucmajor, treballadors denuncien anys de manca de manteniment i condicions precàries. L'Ajuntament assegura que ja prepara un pla d'infraestructures i noves inversions, però la plantilla cansada de promeses manté la possibilitat de mobilitzacions a partir de finals d'abril.
Els treballadors de l'Ajuntament de Llucmajor es queixen del mal estat de les instal·lacions municipals, amb falta de manteniment, materials obsolets i temperatures extremes en l'estiu. Martí Vergés és el president de la Junta de Personal.
Tenim mancança en els medis, tenim unes infraestructures molt deficitàries, tenim edificis que són molt antics, no adaptats per l'entorn de feina. Tenim vehicles que crec que ja ni a nivell particular els atendria ningú i són per realitzar feines.
La Valessa, així que l'escola, però defensa que ja s'estan fent informes tècnics dels edificis.
En moments tenim des del Departament d'Urbanisme que fan inspeccions tècniques a tots els edificis per tenir una realitat de com estan a dia d'avui tots els edificis de tot el terme i d'aquesta manera poder partir des d'un punt zero amb un pla d'infraestructures municipal.
I que hi ha previstes inversions per renovar vehicles, material i millorar-ne la climatització.
D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 del matí, com cada dia, a la cultura.
En la Bahía de Palma, lo primero que se ve.
Diuen que una imatge val per mil paraules i la que ha triat l'Atlàntida Mallorca Film Fest per a la nova edició, la que en fa 16 i que serà la darrera setmana del mes de juliol, diu moltes coses. És una imatge de la Fundació Casaplanes que ens mostra Errol Flynn somrient a l'aigua del Port de Palma en la fi de festa d'una de les seves bauxes llegendàries quan Hollywood recalava Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És precisament aquest glamour, aquest moment de Mallorca com a escenari de visites i residències extraordinàries de Chaplin o de Grace Kelly, entre molts altres, el que s'ha tingut en compte en el moment de la tria per la identitat gràfica del festival, que l'any passat, recordem-ho, va protagonitzar una fotografia de Miquel Adrover. Ens ho explica Jaume Ripoll, que és el director de l'Atlàntida.
Crec que amb aquest tribut en Josep Planes el festival recupera o retorna aquesta imatge poderosa del cinema clàssic, que és un cinema que també se viurà en aquesta 16a edició.
Però qui era Errol Flynn? Com es va aconseguir aquesta fotografia? Anem per parts. Flynn havia estat una de les grans estrelles del cinema clàssic quan les estrelles eren més estrelles que mai. Seu seria, entre molts d'altres, i per sempre, Robin Hood.
Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
Una gran estrella que arribava a Mallorca en declivi, amb greus problemes d'alcoholisme, i el seu vaixell, el Saca, esdevindria un punt de trobada, de festa, de tota classe d'accessos que es convertirien en llegenda al Port de Palma. I allà hi era la càmera de Planes Montanyà, ho recordava ell mateix d'aquesta manera en un documental de Televisió Espanyola.
Això era un sopar que va convidar una sèrie d'amics i va acabar de ver les 3 de la matinada amb tothom a l'aigua. L'únic que es va librar de caure a l'aigua vaig ser jo i em va venir ben just.
Al arribar a Mallorca,
el festival forma part de la Fundació Casaplanes, que acull amb alegria i amb expectació la tria d'una de les seves imatges per aquest cartell. Aleli Mirelman n'és la directora.
Casa Planas conserva un archivo de más de 3 millones de reportajes de la historia de las Islas Baleares desde finales del siglo XIX hasta casi los 2000. Actualmente el archivo se encuentra en un estado deficitario de conservación y catalogación y es por eso que es una mina de tesoros todavía por descubrir.
Per al director de l'Atlàntida, a més, aquesta imatge de Rolf Flynn és també una declaració d'intencions perquè el festival vol connectar patrimoni visual, cultura cinematogràfica i memòria col·lectiva del Mediterrani.
I d'alguna manera aquesta nit memorable que va viure Rolf Flynn ha de ser també un reflex de les nits memorables que viuran els espectadors de l'Atlàntida, aquests 10 dies de cinema, de música, de conferències i de molta indústria de cinema.
Nits memorables del 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca i fins dia 24 a través de Filming. Els organitzadors confien a repetir l'èxit de la darrera edició que va batre el rècord d'espectadors a Mallorca amb 45.000 persones i 1.500.000 de visionaments a través de la plataforma.
I seguim parlant de cinema, ens en vam parlar bastament dilluns quan vos vàrem resumir la cerimònia dels Oscars i s'acaba de fer públic l'audiència d'aquest espectacle i les xifres no són gaire bones.
En fi, l'edició número 98 dels premis no va arribar als 18 milions d'espectadors, la qual cosa suposa una davallada del 9% respecte a l'any anterior i se situa com la xifra més baixa dels darrers 4 anys. Tot i això, fou el programa d'entreteniment més vist de la temporada. Menys espectadors, però més conversa digital, això vol dir més comentaris i seguiment per xarxes que es dispararan un 40%. Recordem que a partir del 2029 la cerimònia, enguany sota el paraigua de Disney Plus, passarà a emetre's de franc per YouTube.
I encara parlant d'Oscars, avui torna a la cartellera balear. La gran guanyadora d'aquesta edició, una batalla tras otra, serà als cinemes de Manacor i d'Eivissa, els de Maó i a l'Augusta de Palma. La podran veure a partir de divendres. Són ara les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres. El govern es reuneix avui d'aquí a mitja hora amb organitzacions professionals i agràries i més tard amb entitats del comerç, la indústria i la distribució. Unes trobades que varen començar dilluns amb altres sectors per mirar de perfilar ajudes que puguin millorar els problemes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
Unes conseqüències que arriben també al mercat de l'or i la plata. Aquests dos metalls estabilitzen el preu després que hagin pujat molt el valor aquests darrers mesos. La plata n'ha triplicat el preu, mentre que l'or ha pujat un 6% durant les darreres setmanes. Ho explica Luis García Langa, expert en inversions.
Com que el dòlar se va castigar des de 2025, pues lo que ha fet és els dòmbers anar a altres valors que de vegades serveixen com a refugi, com poden ser sol i la plata, a lo que s'ha afegit que els governs centrals també han comprat molt d'or per vendre dòlar.